Torna el Rèquiem de Mozart a la Basílica de Santa Maria del Mar. El proper divendres 15 de març, el Festival del Mil·lenni us proposa un entorn únic per acollir i degustar el més famós de tots els rèquiems, de la mà d'una de les més prestigioses entitats corals de Catalunya, la Polifònica de Porreig, acompanyada per l'Orquestra Filarmònia Ibèrica i el director Melani Mestre. Divendres 15 de març, el Rèquiem de Mozart a la Basílica de Santa Maria del Mar. Entrades a festival-mil·lenni.com. Hay situaciones en la vida que no se pueden evitar.
Y que alguien herede tus bienes es una de ellas.
Pero hay otras, como los conflictos hereditarios que se producen entre los hijos, que sí se pueden evitar.
Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Ràdio Estep, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Temps de tertúlia. El primer cafè amb l'advocat Toni Picó, Judit Caselles, cap de política de Ràdio Estel.
Javier Rodríguez, comissionat de Polítiques d'Infància, Adolescència, Joventut i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona.
2 minuts que passen de les 10 del matí. De seguida saludem el Javi Rodríguez, que encara no ha arribat, però ara quan arribi es sumarà aquesta tertúlia d'avui. Judit, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Joan.
Toni, molt bon dia.
Bon dia, Joan.
Heu dormit avui?
Hem dormit. He dit que he mirat la gala dels Oscars al matí més que al vespre.
Una mica en diferit, eh?
Sí. Tu has dormit o no?
No.
No, eh?
O a batzegades, diguem-ne. Una estona sí, una estona no.
Molt bé.
Què t'ha semblat, tot plegat? El que hagis vist, vaja.
A veure, sobre les gala o sobre les nominacions?
Bé, les dues
bueno,
coses.
Bueno, els premis.
Tira per on vulguis.
A veure, és que començarem un comentari amb el qual em pots fer fora de la tertúlia.
Ofensiu, eh?
Ofensiu, i jo crec que si t'agrada molt el cinema, com és el teu cas, Joan, em diràs, agafa aquesta porta i marxa d'aquí, Judit.
No té per què, perquè podem estar d'acord, tira.
No vaig veure Oppenheimer, perquè...
Fora de l'estudi.
Perquè saps per on vaig, no?
No l'has vist? Jo tampoc l'he vist, eh?
No l'he vist, però el motiu per al qual no l'has vist, quin és?
Sí.
Doncs es queda ell sol, eh?
Queda sol a la tertúlia. No, però és que el motiu per al qual no l'he vist és per fer-me fora de la tertúlia, Joan.
Per què?
Perquè jo la que vaig veure 3 hores... Ja està, ja em pots fer fora. Jo ho reconec obertament, eh? Però jo sóc aquest tipus de persona insuportable que les pel·lícules que duren més de 2 hores i 20 minuts, aproximadament...
No es veuen, eh?
Batades. M'acosta molt, molt, molt mantenir l'atenció.
Val. Però Javi Rodríguez, bon dia.
Bon dia.
Javi, tu sí que has vist Oppenheimer, eh?
Sí, no és una pel·lícula curta, eh? No.
No es fa curta, eh?
No es fa curta, no.
Val.
No, l'acció és veritat que no és molt... No és molt ràpida, no? Però bueno, és una pel·lícula que val molt la pena.
D'acord amb aquests 7 premis o no?
Sí, jo crec que sí. Sí? Jo crec que són merescuts. Sí, perquè també he vist Barbie, per exemple, que va ser com la contendiente, i la veritat que hi ha diferències, no? Una és més pel·liculon que Oppenheimer, i en canvi la Barbie pues, té un altre missatge, jo crec.
Barbie l'he vist i t'he de dir que jo pensava que millor pel·lícula no li hagués donat el premi, eh?
No, eh?
O sigui, una cosa no treu l'altra.
Sí, com sigui, una gala molt més curta, eh, Judit?
Digue'm?
Dic una gala molt més curta.
Ah, sí, totalment.
Això sí. Toni, què? No ens hem quedat desperts, eh?
No.
Tu per aquestes coses no...
Cap de setmana... Per altres sí, per altres coincidim. Però per aquesta, no. La veritat és que ràpidament vaig estar aviat, me'n vaig anar a dormir i he dormit molt bé.
I arribarem a les altres ja, que no queda tant.
Exacte.
No queda tant.
Exacte.
Mira, parlàvem la setmana passada del Super Dimarts, doncs bé, d'aquí uns mesos ja tindrem nit electoral també als Estats Units. Javi, tu has anat a dormir o has mirat la gala?
No, jo em vaig quedar seguint les eleccions portugueses.
Sí?
Fins a les 12:30 o així.
Ara en parlarem també.
Sí, sí, fins a 12:45. I la veritat que també va ser molt emocionant, eh? No sé si tant com la gala, però
sí?
Però va tenir el seu punt d'emoció. Sí, sí, perquè estava frec a frec, una mica les dues opcions polítiques.
Oi, segueix
que
allà, eh?
Segueix allà, sí, sí. Sí, sí. El primer ministre sortint, l'Antonio Costa, ja ha dit que no està clar. No està clar qui és el guanyador i no ho sabrem fins que es compti tot el vot a l'estranger.
Va, recordem-ho tot plegat, perquè a Portugal la coalició Aliança Democràtica, que inclou el Partit Socialdemòcrata, ha guanyat les eleccions convocades anticipadament per la dimissió del primer ministre, Antonio Costa, com els deia en Javi, involucrat en un presumpte cas de corrupció. El conservador Luis Montenegro s'ha imposat a les eleccions amb el 30,1% dels vots per davant del Partit Socialista. Fins ara el poder, que s'ha situat en el 28,7%, per tant, victòria molt ajustada, i el partit d'ultradreta, Chega, ha triplicat els resultats d'ara fa dos anys i serà clau per formar govern. Mira, Javi, com que em deies que ho has seguit tot plegat, començo per aquí. Què està passant amb l'ultradreta, no només a Portugal, sinó arreu d'Europa, que sembla que va increixent, això?
Bueno, jo crec que hi ha dos factors. Un és, evidentment, l'auge de l'ultradreta, que és bastant generalitzat, i l'altre és que el candidat de centredreta era un mal candidat, i ha quedat constatat perquè ha fet una coalició, no?, amb el Partit Popular i el Partit Monàrquic, curiosament, i no aconseguint en sortir-se'n, no? I els liberals, per exemple, també han crescut molt. Jo crec que hi havia sensació de canvi a Portugal, però no hi havia aquest suport unànime al candidat de la centredreta, i per tant això ha impulsat molt a Chega, que per cert tenia el lema Limpiar Portugal. Aquest era el lema de campanya, un lema jo crec que massa contundent i que al final ha enviat un missatge molt clar. No?
Recorda una mica Badalona, eh?
Recorda Badalona, sí, sí.
Toni.
Bueno, sembla que entra en la dinàmica que sembla que a la Unió Europea, sobretot, i no només la Unió Europea, doncs estem patint, no?, en certa forma, un increment de vots cap a l'extrema dreta. Molt possiblement, jo sempre penso el mateix, quan passen aquestes coses, els populismes, siguin d'extrema dreta o siguin d'extrema esquerra, que també existeixen, doncs incrementen el seu vot. Jo sempre penso que és responsabilitat de les forces polítiques tradicionals, no?, que no estan donant respostes en aquest sentit als problemes que té la gent. I ens estem donant compte que precisament en el moment que estem vivint a la Unió Europea, ja no ho dic només a Portugal, o no només a Espanya o a Catalunya, com vulgueu, en aquest sentit, doncs, tinc l'impressió, doncs, que ens afrontem a greus problemes, a una crisi bèl·lica, no?, a la mateixa Europa, a una sensació, des del meu punt de vista, des del 2008, d'un trencament del contracte social, en certa forma, a una crisi important a la gent jove, que no veu un futur en aquest sentit, o veu un futur pitjor que tenien els seus pares, i per tant, doncs, totes aquestes coses i moltes d'altres porten, doncs, a un extremisme en el vot. No tant per convenciment, perquè no crec que existeixi molta gent d'ultradreta o d'extrema esquerra, no?, ni molt menys, sinó és el dir, escolta'm, jo estic enfadat i per tant, doncs, voto aquelles opcions que no votaria mai, però que per fastidiar la resta de forces polítiques ho faig, no? Ens trobem en aquest problema i suposo que quan tinguem les eleccions europees al juny d'aquest any, doncs veurem aquesta reacció.
Judit.
Fixa't, Joan, que al principi ens posàvem les mans al cap amb l'auge de l'extrema dreta al conjunt d'Europa, encara ens posem les mans al cap, però ja no ens sorprèn tant com fa un any enrere. O almenys jo personalment, ara ja és com que he entrat en aquesta tònica, en aquesta dinàmica, que ja estic començant a normalitzar que l'extrema dreta pugi moltíssim, però perquè, o sigui, ja no només...
Ja no que entri als parlaments, sinó que entri en força.
Sí, sí, que entri en força i que cada vegada dupliqui, tripliqui més la seva força. I aquí és clar que el que comentaven els companys, no?, que hi ha un desgast dels ciutadans respecte a les forces tradicionals i aquest vot de nuig el tradueix, no?, cap a partits que et venen unes receptes que probablement són miraculoses i que òbviament no tenen la recepta màgica absolutament a res, però que cala molt el seu missatge. És un missatge molt senzill, molt simplista, però que cala molt i que quan estàs enfadat dius, doncs mira, saps què? Cap allà el meu vot i els altres que ja no em vull sentir a parlar més.
Em permetràs, Toni, que em dirigeixi cap al sector jove a la taula. Judit i Javi, un discurs que cala molt, deia la Judit, sobretot a través de xarxes socials.
Sí, sí, a veure, hi ha una clara estratègia que supera els partits tradicionals, però crec que també és un tema dels temes que es posen sobre la taula, no? Al final, a Portugal hi ha una crisi en el sector immobiliari a la que l'esquerra tampoc ha sabut donar resposta, van presentar unes receptes que no han donat resultat, i clar, la gent es veu forçada a abandonar els seus barris, les seves ciutats, i és un fenomen europeu i fins i tot quasi mundial, no? I crec que és aquesta lluita contra aquesta globalització ara mateix només estan representant aquests partits, aquestes opcions. Jo coincideixo amb el Toni, evidentment no crec que hi hagi tanta gent d'extrema dreta a Portugal, no crec, més 50 anys després, no? Es compleixen 50 anys del 25 d'abril del 74, que va acabar amb la dictadura, i tot això ho té la gent molt present, però sí que hi ha aquest vot protesta que clarament, bueno, està posant uns altres temes sobre la taula que s'han de discutir i s'han de parlar.
Judit.
És que comparteixo totalment el que diuen els companys també, Joan. Tal qual,
eh? Per cert, Toni, vull preguntar-t'ho tu, això, perquè vens del món... No, però vens del món més de la llei, potser, i tot això. Portugal, que a vegades tendim a minimitzar el que significa Portugal i el que signifiquen les seves polítiques, però atenció, perquè els darrers anys han fet canvis de polítiques bestials, com per exemple en educació, que els hi ha funcionat moltíssim, o contra la droga, que també els hi ha funcionat moltíssim.
Absolutament, absolutament. A més, amb una composició i recolzaments per part del govern complicats, perquè estaven els comunistes en aquell moment, em sembla recordar, recolzant els socialistes, però han donat una volta absoluta al tema educació. PISA és evident, no?, en aquest sentit, però no només això, en digitalització. O sigui, han donat... Bueno, és increïble el que han fet, i l'atracció d'empreses a Portugal. N'hem parlat, jo penso que en els darrers anys hem parlat molt d'aquest factor de canvi que hi ha hagut a Portugal, i que nosaltres, que estem al costat de Portugal, ens hauríem de fixar en moltes de les coses que havia fet el govern Costa en aquest sentit. No ha estat el cas, evidentment, no? Però fixeu-vos, clar, tot té un final. I això és evident, malgrat que el govern Costa ho ha fet molt bé. En altres coses, com deia el Javi, cert, no? Tot el tema d'habitatge és molt crític a Portugal. Fixeu-vos també en un altre tema. Jo penso que està cridat a ser el tema d'aquest any en les eleccions, i a Catalunya especialment, el tema de la immigració. Atenció, atenció, perquè aquest també és un d'aquells temes, com deia abans, que les forces polítiques tradicionals no saben com posicionar-se.
I no saben com encaixar.
Exacte, i no saben com comunicar, no saben què explicar, no saben què dir. I, per tant, atenció, perquè jo crec que serà tema estrella en les eleccions.
Jo crec, perdoneu, mira, en Javi ens ho respondrà, això, però jo crec que l'esquerra peca una mica de no voler posar el debat sobre la taula.
Jo no crec que sigui tan això. Jo crec que és una qüestió que és un debat que no es, en el que no es pot caure en posicions molt simplistes, perquè al final no pots dir estic a favor o estic en contra de la immigració, perquè una cosa és el fenomen migratori i una altra és el tractament que tu fas de la persona migrant, no? I la dreta ja li va bé, no? A la dreta ja li va bé que es faci tot un pack i que la gent faci una opinió molt simplista de la situació i digui jo simplement estic en contra de tot plegat, no? Quan al final aquí hi ha la dignitat de la persona al centre de l'equació, no? Jo crec que al final anirem cada vegada més, no?, a un control, no m'agrada la paraula control, però cada vegada anirem més a un control, no?, del que és el fenomen migratori, però evidentment respectant la dignitat de la persona migrada i intentant restituir la dignitat de la persona migrada, perquè moltes vegades es posen al centre, no?, i es generalitza amb la situació d'una persona que ha hagut de fugir. Jo crec que precisament, per exemple, la història de Catalunya és l'exemple més clar, no?, que està conformada a base de persones que van venir aquí a... Vaja, penso la meva família, penso la família segurament de molts dels que estem en aquesta taula, no? Que van venir aquí precisament per buscar un futur millor, i al final és exactament el mateix, no?
De seguida escoltem la Judit. Abans també li vull preguntar al Javi pel que li preguntava al Toni, ja que tenim amb nosaltres el comissionat de Polítiques d'Infància, Adolescència, Joventut i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona. No sé si des de l'Ajuntament de Barcelona us heu fixat en algun tipus de polítiques que s'han aplicat a Portugal.
No particularment, perquè és cert que hi ha municipis de Portugal que, sobretot en polítiques de joventut, han intentat, no, aquesta captació, perquè hem d'entendre que a Portugal un de cada tres joves ha abandonat el país. És una situació dramàtica per Portugal i les polítiques de joventut van molt orientades a que el jove es quedi, no? Moltes vegades tots els crèdits que et donen, les beques que et donen a la universitat, ja comencen a anar condicionades a que no marxis del país perquè hi ha aquest fenomen, no? aquesta migració. Però no ens en podem emmirallar massa perquè al final Barcelona en particular és un municipi molt gran i que va molt a l'avantguàrdia, no? I moltes vegades ens hem trobat, no, que polítiques que s'impulsen, no, municipis doncs que destaquen, com pot ser, per exemple, Cascais al costat de Lisboa, que va ser capital europea de la joventut, les mesures que van impulsar i els programes que van impulsar feia anys que es feien a Barcelona, no? I al final jo crec que si una cosa bona tenim a Barcelona és que moltes vegades som nosaltres els que deixem impremta i no pas altres.
Judit.
No, és el que comentaves, que ara molts dels partits també estan repensant, no, quin missatge llencen amb tot aquest tema de la immigració, perquè estan molt desubicats. També Catalunya sí que és cert que sempre, no, tradicionalment ha acollit molta immigració, però immigració d'altres països que no sigui d'Espanya és un fenomen relativament recent, o sigui, estem parlant dels últims 20 anys, com a molt. Aleshores, tot aquest encaix, jo crec que ha fet que encara no sigui un debat que estigui molt desubicat per bona part dels partits. De fet, per exemple, Junts és un dels partits que ja va dir que ara està treballant en tota aquesta qüestió i com l'encara de cara a les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya. Esquerra, que jo ara tingui constància, no ho té sobre la taula, però espero que comenci a plantejar-ho, perquè si no, l'extrema dreta, que és el que està passant aquí a Catalunya, també amb Sílvia Orriols, es menja molts de vots de persones indignades que de forma populista culpen els immigrants dels seus problemes econòmics i de pobresa. No només culpen la immigració les persones de classe baixa, però ara sí que volia fer referència que hi ha molt aquest sentiment moltes vegades infundat de dir, per culpa seva jo no tinc una vida millor. I això es fonamenta en el fet ja de començar que tu penses que tens més drets que l'altra persona, no? I això és un debat que jo crec que encararà molt els pròxims mesos i que s'ha de pensar bé. Perquè també el que hem d'aconseguir és que les persones migrades no se sentin atacades. Vull dir que s'han de sentir part també, doncs, de la societat catalana i que no siguin un problema públic i en el moment en què es posa també en el debat en accés, tu ja et sents com potser atacat i això és el que hem d'evitar per sobre de tot.
Per cert, que a part d'aquest titular sobre l'extrema dreta, un altre titular a destacar d'aquestes eleccions a Portugal, de seguida en parlarem també amb Jesús Palomar, professor de Ciència Política de la Universitat de Barcelona, és una participació prou alta, el 65%, Toni.
Sí. La veritat és que, bueno, tinc l'impressió, en aquest sentit, no?, que quan hi ha corrents de canvi, no?, la gent vol votar. I, per tant, suposo que quadra Portugal, no?, en aquest sentit. Durant uns anys, bastants anys de govern socialista, doncs, en aquest sentit, hi havia necessitat de canvi en la societat portuguesa i, per tant, doncs, la gent surt a votar. Sempre és una bona dada, sempre és una bona dada. Clar, estem parlant d'un 65%, de totes formes. Fixeu-vos, aquí a Catalunya han tingut participacions molt més elevades en alguns casos, no? Per tant, doncs, des de la perspectiva de Portugal, en els darrers anys era cert que la participació havia baixat molt i que, per tant, ha pujat en aquest 65%, però aquesta dada tampoc la podem extrapolar a la resta d'eleccions, i sobretot aquí a Catalunya o a Espanya, en aquest sentit.
Javi.
Sí, jo crec que al final hi ha hagut una polarització del debat públic i és veritat que no es pot atribuir a cap formació política, no?, aquesta mobilització. Avui llegia que Porto és la regió on hi ha hagut major participació i la regió on Xega ha tingut menys percentatge de vot, no? On menys percentatge de vot ha tingut. Per tant, jo crec que no es pot atribuir, no?, ni a l'esquerra ni a la dreta, no?, aquesta mobilització, i sí a una polarització i al sentit de que tot estava molt frec a frec, no?, i crec que hi havia aquesta sensació de que alguns necessitaven ja un canvi i altres estaven amb un cert sentiment d'indignació, no?, perquè recordem que aquestes eleccions es van convocar tot i la majoria absoluta del Partit Socialista. El president, quan va haver-hi l'escàndol i va haver-hi la dimissió d'Antonio Costa, va decidir convocar eleccions tot i que el Partit Socialista socialista va dir no, no, tenim la majoria i volem seguir governant. I jo crec que aquí doncs, hi ha hagut una mica de vot-reacció per intentar mantenir una cosa, un projecte, no? Que al final hi ha una part dels portuguesos que sí que li donen suport. I al final jo crec que això ha fet que tant uns com altres s'han acabat mobilitzant.
Judit.
Sí, totalment. O sigui, quan, en qualsevol eleccions, quan més polititzat estigui el panorama polític o més frec a frec hi hagi les diferents opcions, sempre tot això anima la participació i que sigui molt més alta. I no traiem que estem parlant d'un 65%. És que, esclar, estem superant en un 15% el 50%. Vull dir
sí,
que,
sí, sí, sí,
que idealment, en una societat democràtica ideal, s'hauria d'avançar cap a...
Hauria d'estar
parlant
sempre,
del 80%.
Però no s'arriba.
Però, clar, ens estem...
Costa.
Sí. Estem ja tillant d'èxit un 65% de participació.
Mira, saps a qui li podem preguntar? Jesús Palomar, professor de Ciència Política de la Universitat de Barcelona, que ja ens escolta. Doctor Palomar, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia, què tal?
Professor, quin és el gran titular d'unes eleccions com les de Portugal que s'han viscut aquesta darrera nit?
Bé, el titular seria que, bàsicament, els socialistes s'han deixat guanyar el govern, bàsicament. Una mica ho comentàveu ara, que no calia en aquell moment fer les eleccions, no era necessari, perquè tenien una majoria absoluta. Tot i això, les van convocar. I evidentment, els ha sortit una mica o bastant malament les previsions, en aquest sentit, no? De diguem, d'una convocatòria per dignitat, els ha sortit un resultat poc o gens favorable, en aquest sentit.
Si ens fixem a les eleccions normalment a l'estat espanyol o a les catalanes, per exemple, acostumem a dir que allò de la corrupció no arriba a restar mai gaire pel que fa als resultats. En aquest cas és així? Ho dic perquè el partit d'Antonio Costa, que ha estat involucrat en aquest presumpte cas de corrupció, sí s'hauria vist afectat, no?
S'hauria vist afectat, bàsicament, però sota el meu punt de vista, segurament el fet de fins i tot que no hi va haver una acusació i que es va quedar, doncs, diguem, no va passar res perquè ens entenguem, el que ha passat és una evolució potser natural del que és Portugal o del que en aquest cas és el país, no? De dir, el país ja tenia aquesta tendència de potser un increment de la dreta per diferents motius, per diferents causes, i això, diguem, la convocatòria avançada, doncs el que ha fet és posar de manifest aquest avançament que tenia la dreta o que tenia l'extrema dreta ja a Portugal. Per tant, potser no és tant la corrupció en si mateix o la presumpta corrupció que hi havia o que hi podia haver hagut, sinó el fet de que el país ja s'estava escurant a la dreta, no?
Mm-hmm. Abans ho preguntàvem, no tant a nivell Portugal, que també, sinó a nivell europeu, i jo m'atreveixo a dir que a nivell mundial, vaja, per què l'extrema dreta segueix en auge?
Bé, l'extrema dreta té un discurs relativament senzill, que està basat en el populisme. Llavors, el populisme sempre arriba a determinades classes socials, o determinades classes socials no necessàriament baixes. No, és un error pensar que les classes baixes són les que l'extrema dreta té el seu, diguem, el seu focus, sinó també a classes socials doncs, més acomodades, però que les esquerres, diguem, no són capaces d'arribar, o fins i tot en les seves polítiques, entre cometes, perjudiquen, no? I, per tant, doncs, a l'extrema dreta avança per aquí, avança per aquest populisme, per aquest nacionalisme. Realment, el món s'està fent molt nacionalista, o sigui, no s'està obrint, per exemple, en el cas d'Europa, a la Unió Europea, sinó s'està tancant en el cas d'escolar el seu país, no? I això, segurament, doncs, és una de les explicacions per al creixement de l'extrema dreta arreu del món.
En el cas de Portugal, senyor Palomar, què significa que l'extrema dreta arribi a tenir la clau de la governabilitat?
Bé, que la pugui tenir no vol dir que l'acabi exercint, no? Bàsicament, ja s'han manifestat doncs, diferents polítics ahir mateix doncs, que es faria un cordó sanitari. Per tant, realment, que tinguin la clau o que puguin tenir la clau, evidentment és rellevant o serà rellevant en moments puntuals, per exemple, de l'aprovació de pressupostos o fins i tot alguna llei o alguna normativa doncs, que els sigui molt, molt important a la dreta i que l'esquerra, doncs, en aquest cas, no s'hi posi bé, no? Però realment l'extrema dreta al final tindrà el pes que els altres li vulguin donar. si li donen joc o no.
Estaven comentant també que Portugal, darrerament, els darrers anys, ens ha sorprès amb algunes de les polítiques que han tirat endavant, com les polítiques sobre digitalització, sobre educació, sobre el món de la droga. És veritat que encara li queden temes pendents, com aquesta crisi del sector immobiliari. Per tant, quines són les claus a tenir en compte per entendre el futur de Portugal?
Bé, el futur de Portugal, ja, és un país dels que habitualment es denominen pobres dins del que seria el marc europeu, no? Tot i que no acaba de ser del tot cert. És difícil de preveure quines, diguem, seran les dinàmiques del futur, no? Però, lògicament, abordar les crisis econòmiques i la crisi econòmica que puguin tenir, i com dèieu, a nivell immobiliari, per exemple, doncs són polítiques clau. Tota l'evolució que havien pogut dur a terme en els darrers anys, en altres polítiques o sent pioners en altres polítiques, segurament, diguem que el país, la cultura política del país encara no estava potser prou madura per poder-les assumir, i segurament això ha tingut pes en aquestes eleccions.
I per últim, encara ho comentàvem a la taula de la tertúlia d'avui, on ho deia la Judit Casellas, que no hauria per què ser notícia en termes democràtics, però normalment ho és. Unes eleccions que han superat la participació al 65%, per tant, una participació alta, tenint en compte que són unes eleccions estatals.
Sí, és una participació alta, però, evidentment, diguem, no és espectacular, no? O sigui, un 65% de la població mostra, al contrari, no? Un 35% de la gent que no li interessa tot això que està passant, no li interessa la mobilització electoral, i això és un toc d'atenció també, evidentment, en aquells partits democràtics, ja siguin d'esquerres o de dretes, això, mentre es juguin al joc democràtic, doncs no hi ha problema, o no hi hauria d'haver problema, doncs, bàsicament, hi ha molta gent a la qual no s'arriba i no està participant, no? Evidentment, el creixement de la participació sempre és bona notícia, però que només participin dos de tres persones amb dret a vot, doncs realment, bueno, doncs tenen un marge de millora important que esperem que en altres eleccions ens incrementi.
Ara caldrà estar pendents, professor, d'aquestes negociacions de darrera hora per la governabilitat de Portugal, eh?
Sí, estarem pendents de quines coalicions i quines, diguem, coalicions tant de govern, si és que n'hi ha, com també acords de suport, una mica, doncs, d'aquelles de voto en blanc, no voto no sé què, llavors aquí facilites unes majories o unes altres, o facilites bueno, unes presidències o unes altres en aquest àmbit.
No sé si en aquest sentit, professor, Portugal té una tradició més d'arribar a coalicions per formar govern que l'estat espanyol, per exemple.
Bé, sí, l'estat espanyol, diguem, no objectivament té poca tradició a fer coalicions. De fet, coalicions governamentals al país, doncs, només hi ha hagut a les darreres dues legislatures, no? Anteriorment hi havia acords puntuals, doncs, d'investidura o acords puntuals de pressupostos, no? Per tant, la tradició política de coalicions a Espanya és especialment a nivell estatal, a nivell de govern de l'Estat o del Congrés dels Diputats, és relativament molt baixa, no? I Portugal, doncs, ha tingut més necessitat, doncs, per la diversitat de, diguem, de resultats i de no tenir majories absolutes habitualment, tampoc.
Professor Jesús Palomar, professor de Ciència Política de la Universitat de Barcelona, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí. Que vagi molt bé.
A vosaltres, bon dia.
Toni, que veig que apuntaves cosetes.
Apuntava temes. Futurs temes.
Déu-n'hi-do. Canviem de qüestió. Tema dur. Perquè avui es compleixen 20 anys d'aquell fatídic 11M, aquells atemptats del CAE dels trens de Rodalies de Renfe de Madrid que van provocar la mort de 193 persones i gairebé 2.000 ferits. En parlàvem abans aquest matí amb un dels supervivents d'aquells trens. No sé com ho recordeu tot plegat, i dic tot plegat perquè no només la notícia que va sortir, sinó els dies posteriors, que van marcar, jo crec, que la història d'aquest país, Toni.
Sóc el gran. És evident.
No, fem una cosa. Lluït, quants anys tenies?
8.
Clar. Javi?
10.
Està clar, no?
Jo tenia 18.
Clar, està clar. A veure, en aquest sentit, hi parlo jo, vull dir, sí. Podeu parlar perfectament, però jo explicaré com vaig viure, com
perquè
vaig
veiem, allò. Quan parlem de fa 20 anys...
Exacte.
Clar, hi ha xavals que tenen 20 anys avui.
Absolutament d'acord. Absolutament d'acord. Jo recordo que en aquell moment, a més, es treballava com a assessor a un grup parlamentari a Madrid, aquí a Barcelona, però del Congrés dels Diputats. I recordo que les primeres notícies que ens van arribar de manifestacions del govern va ser: això ha estat ETA. I això, a més, o sigui, abans que sortís públicament, me'n recordo que el nostre portaveu en aquell moment a la Comissió d'Interior, el ministre d'Interior li va dir això. Així, de forma els passadissos, diguéssim. Clar, veient el que va passar després, o sigui, jo aquí poso de manifest dues coses. Primer, la manipulació mediàtica que va fer el govern en aquell moment de tot plegat, que va ser brutal. Però, per altra banda, i en recordeu-vos la situació que estàvem, que estàvem a eleccions, estàvem en període electoral, no? Un partit socialista que va aprofitar i ens enviava missatges, en aquell moment SMS, que corrien per tot arreu, manifestem-nos...
Aquell Pásalo, jo crec que va ser el primer Pásalo de la història.
Pásalo, exacte. No? O sigui, va ser un moment, per mi, no sé... De no saber molt bé què passava ni què deixava de passar, i la inseguretat que comportava en aquest sentit, no? Primer, de veure el que havia passat a Atocha, que va ser terrible, les imatges eren brutals, brutals. Les podeu recuperar i les veureu perfectament. Segona, la manipulació per part del govern, no? El govern, que ens havia de donar seguretats en aquells moments, no ens les donava, tot el contrari. I tercer, un partit socialista, que era el que aspirava a governar en aquest sentit, amb un partit popular, recordeu, molt tocat per diferents temes, no? I un partit socialista que aspirava a governar, no? Que en certa forma, des d'una posició neutra...
Els números no li donaven,
No, tampoc, no li donaven.
Recordem-ho, això.
Sí.
Però Zapatero va guanyar per sorpresa...
Exacte. Amb una posició neutra, ideològicament... jo recordo també el Partit Socialista utilitzant fins i tot en moment, en el dia de reflexió, no, els SMS, no directament, evidentment, el Partit Socialista, però sí, evidentment, tots sabíem d'on venia tot plegat. No? Per tant, un moment d'incertesa absoluta en el que estàvem convocats a unes eleccions que havíem de decidir amb el nostre vot i que no teníem informació suficient per decidir el nostre vot. Per un govern que ens malinformava i per un partit socialista que en aquell moment doncs va utilitzar el que creia que havia d'utilitzar, els sistemes que devia utilitzar per demanar el vot. Certament, el Partit Popular estava molt tocat, però el Partit Socialista, també, la sensació també que vam tenir, veient els resultats després, quina va ser?
Sí. Doncs
tot el que ha passat, no, ha portat a un canvi de vot molt manifest.
Jo parlo perquè em toca, Toni, deixa'm dir que des del periodisme pur i dur, des del periodisme es van enfocar les coses de tres maneres diferents post-11M. Aquells mitjans que van publicar el que van publicar, aquell ácido ETA en portada, i mai més n'han dit res, El Mundo, El País, que hi ha gent que se n'oblida del País, El País va publicar-ho, La Razón, etcètera, etcètera. Aquells mitjans que van publicar El Ácido ETA i de seguida que va sortir un comunicat d'Otegi dient que ells no havien estat i que no entraven els cabals d'ETA a fer una cosa com aquella, i van demanar perdó. Antonio Franco, que llavors era el director del diari El Periódico, que sí que ho va publicar, però va tardar hores en sortir i dir: ostres, senyors, ens hem equivocat, així no es fan les coses, no hem contrastat i, per tant, ens hem equivocat en la portada. I els que van dubtar, els que no es van atrevir... És evident que a les primeres hores costava molt saber el que havia passat, però va haver mitjans que es van atrevir a dubtar malgrat tot. Javi, no et diré com ho recordes tot, perquè, clar, amb 10 anyets poder... Però vaja.
No, sí, sí que ho recordo, eh?
Sí, eh?
Sí, 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 sí. Igual que recordo més borrós l'11S, l'11M sí que el recordo més vivid i sí que el vam treballar a classe, vull dir, és una cosa que ens va alterar el dia a dia, eh? I crec que és una cosa que sí que recordo. Jo, a més, ja tenia bastant interès per la política i crec que hi ha una mica... A veure, el govern d'Aznar el que pretenia era que la ficció durés 3 dies més. Era l'únic que necessitaven, que la ficció durés 3 dies.
3 dies de les eleccions.
Que 3 dies s'aguantés la mentida de que havia estat ETA, que ells donaven, no?, aquest... A més, ETA era un discurs que els reforçava amb ells i que, bueno, que no tenia la mateixa entrada al Partit Socialista, i, en canvi, el Partit Socialista el que va començar a fer va ser demanar la veritat, i va haver-hi un clam per la veritat, i per això va haver-hi el resultat a les eleccions que hi va haver, i crec que és legítim, no?, que qualsevol partit reclami que hi hagi la veritat, no?, com va sortir.
No només ETA beneficiava pel que significava el Partit Popular a la seva lluita contra el grup terrorista, sinó que Al-Qaeda els hi sumava en contra.
Sí,
era
sí,
el mateix
sí.
José María Aznar que ens havia ficat a la guerra d'Iraq.
A la guerra d'Iraq, exacte. Sí, sí, o sigui, el context era molt clar. Ells necessitaven que fos ETA, però bueno, crec que al final va acabar passant el que havia de passar, que és que els fets es van anar accidentant, no?, perquè es van atrinxerar, no?, a les afores de Madrid, va haver-hi aquella explosió, no?, recordo, de terroristes islamistes, va sortir Otegi dient ni la més remota possibilitat, tothom es va posar molt nerviós i clarament, bueno, es va veure la caiguda, no?, com peces de dominó d'un govern en directe, no? I que aquesta va ser una mica el que va acabar passant. Després podem dir que si el Partit Socialista se'n va aprofitar, si tal... Jo crec que aquí va haver-hi, doncs, una mica d'exigència de responsabilitats i de control a un govern que és el que ha de ser, no? I el que passaria si fos a la inversa. Vull dir, si avui passés exactament el mateix, jo reclamaria, no?, que qualsevol altre partit, doncs, exigís aquest grau de pulcritud. El que sí crec també és que al final aquestes commemoracions sempre revifen el debat, no?, de l'autoria material, que si l'autoria intel·lectual. Crec que el que aquí s'ha de fer és posar el focus en les víctimes, que al final van ser, si no m'equivoco, quasi 200 persones, no?, i les seves famílies que encara, doncs, evidentment tenen aquest buit, no?, i crec que és important que posem el focus en les víctimes.
Judit.
Jo et volia fer una pregunta, Joan.
Ui.
Tu creus que si no hi hagués hagut les eleccions a tocar, el PP hagués actuat de la mateixa manera?
Bona pregunta. Bona pregunta. I no tinc del tot la resposta. Perquè visceralment, siguem honestos, eh? Jo visceralment t'hagués contestat en 3 segons. Visceralment. Ara. Qui lo sap?
Totalment.
No ho tinc clar.
No, jo tampoc, eh? Sí, perquè, òbviament, també el primer que vols és com tenir solucions, respostes, absolutament tot, no? I més, si ets el partit de govern, vols com donar una resposta, perquè la gent, en qualsevol moment que hi ha un atemptat, vol respostes, vol saber què ha passat, vol saber què ha sigut, vol saber demà hi haurà un altre atemptat, o sigui, regna aquesta por, i el que tu vols és solucionar els problemes i tranquil·litza'm. Però clar, si tot això va afegit de que tens les eleccions a tocar, això agafa, doncs, una dimensió mediàtica que és un altre nivell. I crec que com a ciutadans també ens hem d'acostumar a que no sempre es tenen les respostes de manera immediata.
Sí, com sigui, perdona, deixa'm fer un... I té un per què, una línia dels fets, perquè ara recordava el Javi que hores més tard de l'atemptat, jo crec que va tardar hores, ni un dia, Otegi va sortir dient allò de no cabe ni la más remota possibilitat de que haya sido ETA, etcètera, etcètera, etcètera. Recordem que el dia següent, o dia i mig més tard, no gaire més tard, qui sortia a dir-ho tot, a anunciar les darreres informacions, era Miguel Ángel Acebes?
Ángel Acebes.
Ángel. Ángel Acebes, portaveu del govern, aleshores...
Ministre d'Interior.
No, ni una, eh? I va haver de desmentir-ho tot plegat quan es van trobar aquelles famoses motxilles, maletes a l'interior d'una furgoneta, vinculats amb textos del Coran, etc etc. Fins aleshores es mantenia la tesi d'ETA. Doncs bé, ho dic perquè avui al matí llegia el diario.es, llegia diversos digitals, diverses notes de premsa d'un dia com avui, evidentment, i quedava una mica esparverat amb una exclusiva que traia el diario.es. Llegeixo el titular, ¿eh? Un informe secreto de la Ertzaintza detalla cómo Aznar movilizó al CNI para vincular a ETA con el 11M. El documento confidencial elaborado un día después del atentado recoge cómo el gobierno intentó buscar vínculos entre ETA y Al-Qaeda antes de las elecciones porque, y entrecomillat, si esto no se conseguía, todos se iban al paro. És molt bèstia, això. És molt bèstia, això. Estem dient que s'ha usat el CNI no només en la trama de l'operació Catalunya, etc etc etc, sinó que si ens remuntem enrere, en casos com el de l'11M. Per què tenim un CNI?
No, a veure... jo no haig de sortir ara a defensar el CNI, eh? Però crec que el CNI està composat per persones que són professionals en
aquest
sentit.
No estic posant en dubte que tinguem un CNI, eh? Que igual he plantejat malament la pregunta, eh? La capgiro. Tenim un CNI per aquestes coses? De veritat?
No, jo crec que
val,
no.
Val, ara.
Jo crec que no. A veure, el problema no és el CNI, el problema és la utilització política
del
CNI. Clar,
el problema és per què s'usa.
Exacte. I per tant, aquí, a veure, com qualsevol estat ha de tenir unes ments pensants que estiguin darrere d'aquestes coses, no? I per tant, doncs, el CNI té la seva funció com a qualsevol, ens agradi o no ens agradi.
Toni, com entès el
ens
dret.
Ens agradi com ens agradi. Escolta'm, els Mossos també tenen la seva organització,
sí,
en aquest sentit.
Clar,
tenen
clar.
Una...
Serveis d'intel·ligència té i ha de tenir cada país.
Ah, exacte.
Estem al 2024, 10 anys després d'això. Això és jutjable?
Ho veig difícil. Ho veig complicat. Veig complicat, a més, en aquest sentit, o sigui, aquesta és una informació que surt del diari, dius, no?
Uh-huh.
Veig complicat que es pugui, que en base a això es pugui començar a instruir algun cas. Jo és que recordo, a més, la Judit ho ha explicat bé, no? O sigui, recordo perfectament, o sigui, la gran incertesa en la que vam viure aquell moment, no? En un moment en el qual, com bé deia ella, necessitàvem certeses, que era certeses per poder votar, per poder decidir què votàvem cadascú de nosaltres, no? Per tant, a veure, recordeu, a més, ho has dit tu, Joan, però ho vull recalcar, no? Els mitjans de comunicació, el paper que van fer en aquell moment. I no només en aquell moment, sinó durant molts anys.
Sí,
recorda-ho,
sí, 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 sí,
recorda-ho, eh? Recorda molts mitjans de comunicació, escrits i no escrits, que van fer un treball de dir que allò era ETA i que no era el terrorisme jihadista. Ho recordeu, eh?
No, molts anys després hi havia mitjans que seguien mantenint la mateixa hipòtesi.
Absolutament, eh? I per tant, això jo penso que també ho hem de tenir en compte. Quan ja no sabia de res, ja no sabia de res mantenir aquelles posicions, i era més que evident, jo crec, pel gran nombre de ciutadans, no tenia cap sentit. Per altres, potser sí, eh? No vull dir que no. Però, en qualsevol cas, era el moment de la incertesa absoluta, en un moment en què necessitàvem certeses per poder estar suficientment informats i poder votar, no? Clar, jo el que espero és que, primer, no passi mai més un atemptat com el que va passar en aquell moment. Ens estem centrant molt en les conseqüències polítiques a tot plegat, però recordem que van morir moltíssimes persones, per tant, esperem que mai torni a passar, i tampoc que ens trobem, haguem de trobar en aquestes situacions d'incertesa absoluta i haguem de decidir cap a on hem d'anar i deixar d'anar.
Javi, Judit, no sé si voleu dir alguna cosa més.
No, jo coincideixo en gran part amb l'anàlisi que feia el Toni. Aquí, al final... hi ha mitjans que segueixen intoxicant, no?, amb el tema, insinuant que no s'ha acabat de saber el que va passar, sobretot insinuant com si el Partit Socialista hagués tingut alguna cosa a veure. Jo crec que al final la realitat s'ha imposat. El que ha sortit avui del diario.es, al final són paraules textuals d'un informador, que pot ser o no pot ser, que es verbalitzés d'aquesta manera. El que sí que és cert és que és evident que al govern del Partit Popular li convenia que fos ETA i que no fos el Qaeda, com es comentava abans, i per tant va haver-hi aquestes ramificacions polítiques que no haurien d'haver existit, no?
Te poso sota context, Javi. Són paraules d'informador que surten en un informe?
Sí, són
documents oficials, estem parlant.
Bueno, sí, és un document oficial, però bueno, és una comunicació literal, o sigui, això de l'atur pot ser una apreciació, pot no ser-ho, però vull dir, independentment d'això, no? És evident que el Partit Popular en aquell moment tenia un interès molt clar en trobar qualsevol mínim vincle que pogués dir que era ETA, no? I tot començava a apuntar que no ho era, no? El tipus d'explosiu, com s'havia desenvolupat l'atemptat, vull dir, al final es va acabar per saber la veritat, i crec que ens hem de quedar amb això. Realment el que hauria d'haver passat al final era que fos un moment d'unitat en el que s'intentés esclarir que és el que havia passat, però jo crec que el xoc va ser tan gran i tan profund i les conseqüències polítiques tan evidents que el Partit Popular en aquell moment no es volia permetre la possibilitat de que fos el Qaeda.
Per cert, és un informe secret que treu el diari.es, fet el 12 de març del 2004 a les 10:15, i com que dèiem, aquest informador, pel que sabem, era un periodista que es feia dir Zulo.
Jo tancaré una reflexió, Joan, que és, 20 anys després, hem après alguna cosa? És a dir, si es tornés a produir una situació com la que es va produir ara fa 20 anys. Sé que el context, òbviament, no és el mateix, per començar a meta. Però, o sigui, s'actuaria d'una manera de dir el partit que estigui governant assumiria que no té les respostes quan estan a tocar de les eleccions, o intentaria també vendre un relat de que té les respostes, sobretot si aquest relat el beneficia a nivell electoral?
Quedem amb aquesta reflexió.
No ho sé,
Està bé, això. Minut que ha passat de 3:15 de les 11 del matí. Per cert, que avui, a OK Diario, anem avui de digitals, qui ha parlat és Koldo García. De seguida escoltem el que ha dit Koldo García a OK Diario. Publicitat, tornem de seguida.
Ràdio Estel. A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 333 81. ChondroHelp. Els meus ossos i articulacions noten el fred i l'edat. Per això prenc ChondroHelp, de Laboratoris Marnis. ChondroHelp conté una alta concentració de condroitina, glucosamina, col·làgen, àcid hialurònic i vitamina C. I gaudeixo de viure en moviment. Recorda, demana ChondroHelp a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Volem saber si l'app de Ràdio Estel t'agrada molt o moltíssim. Deixa'ns la teva ressenya a Apple i Play Store. La tindrem en compte, perquè tu ens agrades molt, moltíssim. Busca la nostra app com a Ràdio Estel Oficial. Gaudeix del directe, la ràdio a la carta, els podcasts i molt més, i deixa'ns la teva ressenya. L'app de Ràdio Estel és tota teva.
Arriba al Liceu, el Messies de Händel, amb l'arranjament que va fer Mozart. Un viatge espiritual i una celebració estètica sota la mirada de Bob Wilson i amb la direcció musical de Josep Pons. Del 16 al 26 de març. Entrades a liceu.cat.
Des que la meva mare viu a Domus Viclaret, se sent activa i rep les millors atencions. Què més podem desitjar? Residència per a gent gran Domus Viclaret, a prop de l'Hospital de Sant Pau. Informa-te'n a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domusvi està al teu costat.
Ràdio Estel. Escoltant,
Veient, sentiràs.
Sempre que arriba l'interessant ens queden pocs minuts. Vaja, bueno, si ens hem de passar uns minuts, mira, ens els passarem, perquè avui el tema és gros. Cascoldo. Judit, es poses una mica en antecedents amb el Cascoldo? Quan parlem del Cascoldo?
A veure...
Ara l'he pillat, clar.
No, però bàsicament el que et comentaria és que el que s'està investigant del cas Coldo és si va haver-hi aquest desviament de fons per enriquiment personal cap a Coldo García. Vull dir, aquí és on el quid de la qüestió. Si ell, bàsicament, s'ha beneficiat, doncs, d'aquestes comissions...
Compra-venda de mascaretes,
Per la compra-venda de mascaretes, i, de fet, per això, després ella es va començar, no sé, a enriquir patrimonialment, i es vol saber si aquests diners, doncs, són de forma lícita o no són de forma lícita.
Un senyor que era porter de discoteca i que acaba d'assessor...
D'Avalos.
D'Avalos, quan és ministre. Coldo García, que avui ha parlat, ho ha fet als micròfons d'OK Diario, i ha dit coses com aquesta.
Bueno, injusto sería suave. Yo creo que se está siendo hasta cruel con él. Creo que es un hombre el cual creo que lo ha dado todo, no por él mismo, sino por España. Creo que ha sido un fiel servidor de público, ha dedicado su vida a la política y a ayudar a todo el mundo. Creo que es uno de los mejores políticos que tiene España.
Coldo García defensant Avalos.
A veure, què és que ha de dir?
Espera't, que també s'ha defensat ell, òbviament.
Porque no he hecho absolutamente nada. Yo en mi vida habré cometido muchísimos errores, los cuales me arrepiento. O haber perjudicado, creo que sin querer, en alguna ocasión. Pero no he hecho absolutamente nada malo. Que yo tenga conocimiento, es decir... Ahora lo tendrá que decidir la justicia. Yo me pongo en manos de la justicia para que ellos pues tomen la decisión que tengan que tomar. Si yo me he equivocado, tendré que asumir mis errores.
Que yo tenga conocimiento...
Clar, és que és el que t'anava a dir, és que aquesta resposta és una mica difusa. O sigui, jo no m'he equivocat, que jo en tingui coneixement, però a veure, tu tens coneixement de les accions que has fet, no la teva vida? O és que no ho sé? O és que la domina algú altre? No, Joan, és que, a veure, a mi aquesta resposta... O sigui, a sobre, si vas a fer una entrevista en un mitjà, la pots tenir millor preparada, no? O sigui, sense la coletilla, t'ho compro més, no? Jo no he fet absolutament res, i ara que la justícia investigui el cas en tot cas. Però ves que deixa com la porta oberta, no, una mica.
De seguida entrem en el cas
judicial. És que al final és palmari, és que al final és un tema de... Aquí hi ha hagut una compra d'un apartament amb diners en efectiu, tot apunta, no?, que hi ha hagut unes irregularitats. A veure, al final jo crec que el que està perjudicant més a José Luis Ábalos són precisament entrevistes com aquesta, no?, perquè José Luis Ábalos s'ha distanciat d'ell.
Sí, com les seves també, eh?
Ell ha donat a entendre una cosa que és legítima, que és dir, aquest senyor m'ha decepcionat, que és el que ha dit José Luis Ábalos, aquest senyor m'ha decepcionat. I el que li diu al partit és, bueno, hi ha d'haver més pulcritud, no?, en el que és l'elecció de l'equip i en com s'ha gestionat el tema, però aquí, vaja, jo crec que és molt clar, no?, que José Luis Ábalos, el que més li perjudica són precisament entrevistes com aquesta.
Però també les mateixes entrevistes que va fer Ábalos, ho comentàvem divendres, Joan, se'l notava molt tens amb ell.
Molt.
I també en el moment en què fa aquella entrevista amb en Risto Mejide, que li demanen també sobre els últims missatges en Coldo, ell es posa molt tens. Òbviament, que entenc que a ningú li agrada tampoc ara
ensenyar
els últims missatges que has tingut o el que sigui. Però se'l nota molt tens en l'última setmana, en totes les compareixences que ha fet Ábalos i en totes
Alzina...
les entrevistes, està molt desubicat i està molt tens. Vull dir, no és un tema que s'estigui gestionant bé per part del mateix Ábalos, penso jo, o almenys com està comunicant aquest missatge, no tant de forma verbal, sinó de forma no verbal.
De seguida entrem a la plana judicial, que és el que comentava una mica, però jo el primer dubte que teníem tot plegat, que no el tinc clar tampoc, per això vull escoltar les vostres opinions, és les responsabilitats polítiques. És a dir, s'han de prendre responsabilitats polítiques en un cas com aquest? Ja no estic parlant de valoracions judicials i, per tant, de si hi ha hagut corrupció per part de polítics o no. De moment no ho sabem. Ábalos em sembla que no està ni investigat encara. No surt ni investigat.
Exacte.
però és veritat que és Ábalos qui el posa com a assessor. Per tant, intueixo que això alguna responsabilitat política n'ha de tenir.
O sigui, tu vols dir si el PSOE hauria d'haver apartat Ábalos o no hauria d'haver apartat Ábalos,
aquí
no?
Aquí estem.
Doncs vaig tenir molts de dubtes, Joan. Perquè en el moment en què encara no constava com a investigat, ja es va optar per demanar-li...
Jo els tinc, de dubtes, perquè sí.
No, jo també. Però s'ha d'actuar prèviament o has d'esperar a que la justícia tingui un informe, una sentència, no?
Aquí vaig.
Home, a veure, apartat què significa? Perquè, perdoneu, aquest senyor era ministre.
Uh-huh. Sí, però ja, ara mateix ja no
ho
era.
I va perdre la confiança en el seu moment i no sabem per què, recordeu-vos. I, per tant, potser en aquell moment ja hi havia informacions en aquest sentit, o es tenien informacions d'alguna cosa, i, per tant, doncs es va...
Perdre la confiança, però aquest senyor havia estat, a part de ministre, secretari d'organització del PSOE,
absolutament.
Que és el càrrec més important que pot sustentar algú dins d'un partit.
Tot això, a mi el que em porta a pensar, que em puc equivocar perfectament, és que la resposta a la situació que està visquent el cas Koldo per part dels socialistes està pactada entre els socialistes, entre el govern socialista o el Partit Socialista i José Luis Ábalos. Aquesta és la meva sensació. Evidentment, el que va fer correctament el Partit Socialista és demanar-li l'acta de diputat. Ja sabeu que en aquest cas les actes de diputat són, entre cometes, propietat del propi diputat o diputada, no del partit polític per al qual es presenta, i per tant, doncs, pot fer el que cregui convenient, com ho ha fet, no? Però la meva sensació, i em puc equivocar, repeteixo, és que aquí han arribat a un acord en aquest sentit de dir, escolta, jo continuo com a diputat, em passo grup mixt, continuaré votant amb vosaltres tot el que calgui votar, no sortiré de la disciplina de vot, perquè, a més, la situació pel govern en aquests moments és complexa i es necessiten tots els vots possibles. I, per tant, ara per ara, ens quedem així. Jo tampoc diré gaires coses més, jo tampoc tiraré contra vosaltres, però respectem-nos mútuament i, a partir d'aquí, ja veurem com van les coses. Jo crec que, en aquest sentit, això no ha acabat, ni molt menys, no? Les informacions van sortint, continuaran sortint, les investigacions judicials també ho faran, les responsabilitats polítiques es continuaran reclamant, i té sentit, però, en qualsevol cas, anirem veient com va la situació. Recordeu que, en aquest sentit, i repeteixo, un vot pel govern és molt important, i perdre un vot és significatiu.
Ábalos ha dit que votaria el mateix que el Partit Socialista.
Per això, Ábalos, com tu has dit,
fa la llei d'amnistia,
ha estat secretari d'organització del Partit Socialista. Uh-huh. Una posició importantíssima. Ha sigut un dels primers avaladors de Pedro Sánchez dins el partit.
Sí, sí.
Ha estat ministre. Per tant, a mi no se m'ocorre que no hagin arribat a un cert acord en aquest sentit com a primera sortida davant tot el que està passant. En el futur veurem, eh? Però en qualsevol cas, crec que han arribat a aquest cert acord que permetrà, doncs, a un tenir certes prerrogatives i als altres comptar amb el seu vot per l'activitat parlamentària.
Jo crec que és més senzill que això. Jo crec que al final el Partit Socialista està en un moment fràgil, està en un moment en què no es podia permetre que hi hagués aquesta ombra del dubte, no? I al final ha hagut d'actuar a risc de ser injustos, no? Perquè al final és possible que acabi exonerat i pot passar, no? Sí que és cert que hi ha una certa responsabilitat en el teu equip més directe quan ets ministre de Foment, que crec que és un dels ministeris on precisament aquests temes són més sensibles, no? On hi ha una partida pressupostària més gran i on hi ha un marge de contractació més elevat. Per tant, no és rocambolesc que el Partit Socialista demani aquestes responsabilitats i crec que al final José Luis Ábalos s'ha cobert una mica per fet de ser aforat, i l'únic que li interessa en aquests moments és ser aforat. Sí que el Partit Socialista havia de donar exemple, perquè al final és recordem que va començar a governar el 2018 després de que es constatés la corrupció del Partit Popular, i per tant, doncs, havia de donar aquest exemple i ser el més pulcre de tots, no? I aquesta ombra del dubte no ajudava en un moment molt fràgil i en un moment en què hi ha molts temes sobre la taula que són perjudicials pel propi Partit Socialista, però que estan entomant perquè són necessaris.
Judit, queda un minut, però et vull donar ànims per la setmana que ve. Aquesta setmana que estem començant ara.
Per l'amnistia.
Amnistia, pressupostos... Mira, en Sabrià, que acaba de parlar a TV3, ha demanat al Viac que recapaciti. Situar el Hard Rock, diu, com a tot o res, és una dicotomia equivocada. Per cert, per la seva part, Junts per Catalunya ha presentat l'esmena a la totalitat dels pressupostos del govern.
El moviment de Junts no em sorprèn absolutament gens. Vull dir, estava claríssim, perquè des del govern ja feia temps que deien que només s'havien reunit amb ells 3 vegades amb prou feines, entre 2-3 vegades. Si en 3 mesos només estàs reunit entre 2-3 vegades, és que la voluntat de negociar és fregant a zero. Mm. I ara també la pilota queda totalment sobre la taulada dels comuns, i aquí els comuns serà... Si decideixen mantenir el pols al govern fins al final amb el tema del Hard Rock, tenint en compte que ara no tenen la contrapartida de Barcelona i, per tant, poden fer una oposició més forta, o si finalment aposten per el pacte amb el govern i el PSC.
És que veig que em mira a reull. Javi, 10 segons.
Què faran els comuns?
Bueno, no podem avançar-nos perquè al final moltes vegades no tenen aquesta predictibilitat, i no tenim molt clar què és el que faran fins pràcticament l'últim moment.
Javi, Judit, Toni, com sempre, un plaer escoltar-vos. Fins la propera setmana.